Bé, marxem una miqueta lluny de Sitges, marxem a la província de Burgos, a un indret que és especialment venerat pels especialistes. El jaciment prehistòric de Tapuerca, a Burgos, ha revolucionat el coneixement de l'antiguitat. En les seves coves, els arqueòlegs han descobert el primer europeu, han trobat també la més gran acumulació de fòssils del planeta i han desenterrat a un burgalès de fa 500.000 anys, el qual l'han anomenat comunament Miguelón, que és el registre fòssil més ben conservat del món. Bé, al mes de, més o menys, de juliol, en ple estiu d'aquest any, Jesús Calleja va proposar un desafío extremo a Tapuerca. Entre altres coses, a Tapuerca hi treballen un munt d'arqueòlegs a la vora de 100, segons diuen a 4, i per tant, diguem-ne que Calleja allà no sabíem si encaixava molt o no. El darrer cop que conversàvem amb David Moncasi estàvem a l'Everest potser tot és una miqueta més fàcil d'encaixar, perquè la muntanya no es queixa, però en el cas de Tapuerca, l'estrany en aquest sentit, en el sentit de com incorporar-se a un equip professional, era precisament Jesús Calleja. Saludem a David Moncasi. David, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç. Què tal?
Què tal? A diferència de l'Everest, en què Jesús Calleja havia de fer de guia, de mentor, de monitor, de professor, de tot un seguit de persones que no havien posat moltes d'elles als peus a la muntanya, el cas de Tapuerca, diguem-ne, que és veritablement, diríem que al revés, l'estrany és Calleja, no?, aquí dins.
Sí, sí, exacte, Vicenç. Però abans deixa'm que et digui que fixa't tu com es nota la crisi de l'Everest a la província de Burgos.
Perquè bueno, el reportatge va venir precisament condicionat també per una qüestió de pressupost?
No, que va, que va. És una broma que he fet. Però no, tens raó en el que deies, que la vegada última que vam parlar, que estan fent el programa aquest que s'anomena el coaching aquest amb gent que no té experiència en muntanya, que un cop a l'any el Jesús va amb gent d'aquest tipus perquè puguin viure la seva experiència, allò és l'última vegada que vam parlar. Ara això ha set com els desafios extremos que fa normalment el Calleja, que és que ell sol viatja i viu experiències singulars. En aquest cas va ser demanat per la cadena, perquè, bueno, tenien bon interès en parlar de Tapuerca. Jesús els hi havia parlat alguna vegada que a Castilla i Lleó havia aquest jaciment tan important i que estaria bé fer un programa. Lo difícil realment era com encaixar això, perquè clar, en un món arqueològic de professionals de gran valor, col·locar allà el Calleja era com
complicat.
Allò que diuen, exacte, era una mica difícil. Però la veritat és que va estar molt bé. Primer jo crec que ens ha quedat un gran programa i després, molt important, l'experiència personal que vam viure tots els que vam estar allà ha estat realment fascinant, no?
Què es podia explicar de Tapuerca que no haguessin explicat ja els especialistes?
Bueno, de nou, no podíem explicar res. El que podíem sí intentar era fer una tasca de divulgació en un programa de televisió. I aquí, ja saps que el Jesús sempre té com un objectiu final, aquí l'objectiu final que ens vam marcar, a part de poder explicar durant una hora totes les meravelles que té Tapuerca, era a veure si el Jesús era capaç de convertir-se en arqueòleg i convèncer els tres codirectors del jaciment, el Bermúdez de Castro, l'Arsuaga i el català Eudald Carbonell, a veure si el deixaven entrar, baixar a la cima de los huesos, que, com molt bé has dit tu, és el lloc on es va trobar el Miguelón, on s'ha trobat l'acumulació de restes humanes més gran de la història, més de 5.000 ossos, i on s'ha trobat també el que probablement sigui el primer enterrament de la història, perquè a la cima de los huesos l'equip d'arqueòlegs que treballa en Arsuaga han trobat 30 éssers humans, o sigui, 30 homínids de 500.000 anys que estaven allà junts, un al costat de l'altre. Encara no se sap què tenien allí ni com van arribar, però amb el que treballa l'equip d'arqueòlegs i paleontòlegs és que probablement aquests estan allí posats voluntàriament, és a dir, seria el primer enterrament de la història.
Vàries coses per començar. A Tapuerca és visitable, és gran, és petit, és relativament fàcil d'arribar-hi, és relativament fàcil de veure el que ens estàs explicant, sí, no?
Pues mira, Atapuerca és fascinant, perquè jo no havia sentit parlar, havia llegit, però no hi havia estat mai. I m'he quedat sorprès que tan a prop de casa tinguem un jaciment d'aquestes característiques que es pugui visitar de la forma que es fa, que estigui tan ben organitzat, perquè tens una cosa que és el jaciment arqueològic, que així de forma fàcil perquè ho entenguem tot, sí. Hi ha tot un seguit amb una àrea arqueològica, un seguit de coves, on des de fa 1.200.000 anys fins fa 300.000 hi van estar visquent éssers humans. Primer eren el que han dit que era l'homo antecessor, després el heidelbergensis, al final el neandertal, el sapiens. És a dir, poden veure tota la història de l'home amb un seguit de coves que estan aquí a Burgos.
D'acord, o sigui que tot això és visitable, és un complex visitable, tota aquesta
exacte.
Part?
Exacte. És visitable, tenen una zona arqueològica, a part de veure els arqueòlegs treballant, sobretot si la gent hi va al mes de juny-juliol, és molt més interessant perquè veus això que deies tu, un centenar d'arqueòlegs treballant allà, i tu vas fent un recorregut, vas al seu costat, veus com treballen, clar, no es pots estar molestant, però a part d'això tenen un parc arqueològic on la gent pot practicar, a fer foc, a llançar les llances com ho feien ells. Hi ha tot un seguit d'activitats divulgatives que estan molt bé, i després, el més important, a Burgos hi ha un museu que al·lucina, el museu que hi ha a Burgos, que és on totes les restes fòssils més importants que han trobat a Atapuerca, en lloc de guardar-les en un laboratori, les han posat en aquell museu.
Inclòs Miguelón?
Exacte. Aleshores, allí tens que hi ha llit de tornos boig, quan a part de veure és el museu, li diuen el museu de l'evolució humana. És a dir, que t'intenten en aquest museu que tu entenguis tota l'evolució de l'home i del pensament humà. Però hi ha un moment que t'hi fiques a una part que intenta reproduir el jaciment de la cima dels huesos, i allí tens en Miguelón, que és al·lucinant veure aquell crani tan ben conservat de 500.000 anys. Però a més de Miguelón és que hi ha restes d'altres homínids que van trobar que no són tan coneguts com Miguelón, perquè Miguelón, al ser el crani més ben conservat, pues, clar, té un efecte mediàtic, no? Però hi ha una pedra que li diuen Excalibur, que a mi em sembla fascinant. És a dir, la van trobar en aquestes 30 homínids allí col·locats, van trobar el que diuen ells com un hacha de mano, no? Que bueno, jo, si li pego alguna patada als principis arqueològics...
Ja t'ho dispensaran, els que t'ho hagin de dispensar.
És una passada, Vicenç. És una pedra tallada pels dos costats de color vermell i verd, que dius, mare meva, és que és... I ells consideren que allò tenia un aspecte funerari, no? Que la van col·locar allà perquè van voler també, perquè tenia un significat que no saben quin és. Però clar, tot el que vas veient allà és que te deixa com... O sigui, et fa pensar molt, moltíssim i sobre d'on venim, qui som i també cap a on anem.
O sigui que, d'alguna manera, a partir d'aquest jaciment, diguem-ne que els burgalesos han fet o han convertit aquest jaciment en una veritable exposició pública de continguts, molt ben portada, molt ben administrada. Han sabut explotar, per dir-ho així, el valor d'aquest jaciment?
Sí. Bueno, pel que sé jo, nosaltres vam anar allà a fer el reportatge, però es veu que a Burgos la gent està orgullosíssima d'Atapuerca. Veus que hi ha restaurants que es diuen Atapuerca, hi ha shows a nocturns a restaurants que es diuen El Hombre d'Atapuerca, que deuen allà anar disfressats i fer alguna actuació mentre tu estàs sopant.
Però dona la sensació de quelcom molt comercialitzat o no? O han estat respectuosos, per dir-ho d'alguna manera, amb l'esperit final del jaciment?
No, des de luego el jaciment el visita no molta gent, i l'equip d'arqueòlegs allà tenen claríssim que el primer és un lloc per investigar i que intenten fer el possible per divulgar, però no... Vamos, allà no és una fira, no? I jo el que et volia transmetre és que sí que notes que el burgalès i el castellà, te diria, que de tota la comunitat castellano-leonesa estan orgullosíssims, però, vamos, no és una cosa que a part d'aquest restaurant, no és una fira.
D'acord.
I després et diria que, vamos, jo vaig flipar perquè penso que tinguem tan a prop de casa un jaciment d'aquestes característiques, és com Altamira en les pintures rupestres, no? Que no fa falta viatjar als confins de la Terra per veure coses extraordinàries.
D'acord. Com són els arqueòlegs i fins a quin punt el conjunt d'arqueòlegs pot mirar o no amb cert recel la presència de la televisió i d'alguns d'aquests, no sé si dir-ne, cànons, tòpics o maneres de funcionar televisives que potser no casen massa amb la seva quotidianitat professional.
Pues ja ho dius bé, eh? Això va ser complicat perquè els arqueòlegs estan allà treballant, tenen un mes i mig a l'any per extraure del jaciment tot el que... per anar excavant i extraient material que sí. Després analitzen durant tot l'any. Però és un mes i mig de treball de camp. Aleshores, el fet de que durant aquells dies apareguessin allà un equip de televisió que no tenen ni idea del món arqueològic i que estan per allà enredant, pues no els hi fa molta gràcia. Però, bueno, vam veure, allí era un interès mutu, no? Ells van veure que el Jesús realment, la tesi que teníem nosaltres és, s'havia de convertir en dues setmanes en arqueòleg, és a dir, des de picar pedra, fer les tasques més dures, fins a, si aconseguia convèncer-los, poder baixar a la cima de los huesos. Uh-huh. Aleshores, l'actitud del Calleja, que va ser treballar des de la humilitat, i la necessitat també que en aquests moments té els jaciments arqueològics de que el seu treball arribi a l'opinió pública, no? Uh-huh. Sobretot ara que les subvencions van desapareixent, no?
Perquè des del punt de vista de l'equip de producció era difícil plantejar, diguem-ne, quelcom que té, diguem-ne, tants aspectes de seriositat com és una excavació arqueològica, encaixar-la en com ho diríem, en la gènesi d'un programa com Desafío Extremo, en la forma de desenvolupar-se d'un programa com Desafío Extremo?
Sí que era complicat, eh? Però hi ha aquesta cosa que no era una aventura d'aquestes de muntanya que sol fer el Calleja, però tenia un punt, el programa divulgatiu / divertit, que jo crec que ho hem aconseguit, eh? Perquè des de la predisposició, un cop ja van veure, o sigui, el Jesús va arribar allà, els va donar permís per treballar, es van reunir els directors, van acceptar, i aleshores des de tots aquests dies el Jesús vivia amb els arqueòlegs a la residència Gil de Silué, que és on ells dormen, investiguen, soplen per la nit, després surten a fer un cafè tots junts, però ell va entrar al món dels arqueòlegs i va estar convivint amb ells durant tots aquells dies. Aleshores, al moment que se'ls va guanyar, doncs ja vam tenir molt avançat, no? Perquè el Jesús va estar, l'únic que feia era treballar amb ells i fer les preguntes d'ignorant que farien qualsevol de nosaltres per intentar que això arribés a la gent de forma didàctica. Mm-hmm. No?
I calia que aquest grup d'arqueòlegs trobés alguna cosa en especial o d'especial valor? Algú pensava, home, imagina't que estem allà i es troba alguna resta important. Era això quelcom que també es valorava i que quedava en aquella incertesa de vés a saber què pot passar?
Mira, jo no recordo què van trobar aquest any. Ja sé que està molt malament, eh? Però quan vam acabar el programa vam fer la presentació de les troballes de l'any i es veu que van ser molt importants, no? Però perquè et facis una idea, Jesús treballant en un dels jaciments, em sembla que era el jaciment d'elefant, va trobar una mandíbula d'un milió d'anys d'un bisonte. Aleshores, és que ells li van dir, bueno, rasca aquí, i ho van trobar clar, és que és impressionant la quantitat de restes arqueològiques, tant de fauna com de dominis que hi ha allà, no? I clar, va passar, no puc contar més, però el Jesús, que és un ignorant d'aquests temes, clar, ben acompanyat pels arqueòlegs, va trobar, alguna cosa realment important. Volia dir-te també que el que em va sorprendre moltíssim va ser que dels 100 arqueòlegs que estan treballant allà, prop de 60 eren catalans, molts d'ells de l'IPES, de l'Institut de Prehistòria de Tarragona. I vull dir que hi ha una quantitat d'investigadors catalans treballant allà que per mi, que ja saps que estic molts dies a l'any a Madrid, trobar allà uns quants catalans fent arqueologia a Burgos, precisament, clar, això tot depèn de la tasca que fa l'Eudald Carbonell, que aquest senyor és un fiera. És meravellós.
Dues coses. Una, ara en parlarem del perfil de l'Eudald Carbonell, que és, direm, que dels tres responsables del jaciment que ens has comentat, segurament el més popular i conegut aquí a Catalunya també per programes de TV3, però el que es veu en un jaciment és més o menys aquella imatge tòpica de l'arqueòleg que està amb l'escombreta i amb el raspall tota l'estona fent, o no sempre és així, això?
Pues és així, però no sol és això. Jo em vaig al·lucinar que el primer que li van fer al Jesús a l'arribar, crec que això puc contar-ho, que no descobreixo res, és treballar amb una taladradora. O sigui, allà treballant, rebaixant paret, va estar treballant bastantes hores, picant pedra, però amb pic i pala, taladradora, i rebaixant tones i tones de pedra. Aquesta és una tasca que s'ha de fer perquè després el segon equip d'arqueòlegs pugui estar amb el pinzellet, que també és així, no? Un cop arriben a un lloc que ja saben que hi ha un registre fòssil important, doncs ja van amb el pinzell, però abans estan allà amb pic i pala, martell i tot el que faci falta.
O sigui, hi ha un equip més de batalla, per dir-ho d'alguna manera, i després hi ha un altre equip que esbrina i que passa el sedàs per tot allò que ha fet el primer equip?
Sí, sí, sí. I n'hi ha un tercer que allò ja a mi em va deixar, bueno, que ja no ho entén ella, era que després el que ja en principi tenen que tirar ho porten al riu, allà ho criben i arriben a trobar peces de mig centímetre que a vegades et diuen, mira, esto es un diente de rat penat. Dius, però tiene 800.000 anys, clar, ja te quedes al·lucinat de com arriben a buscar coses amb petites i amb una dimensió, o sigui, allà no se'ls escapa res.
Que fan més o menys com feien els cercadors d'or a l'oest dels Estats Units, amb aquells sedassos al riu i etc.
Exacte.
Una cosa semblant.
Exacte, això mateix. La tercera tasca que fan, una és les màquines grosses, després l'arqueòleg netejant i amb el pinzellet, però de lo que en teoria ja no serveix, ho tornen a mirar, no seguint que trobin alguna altra troballa, no?
Abans et preguntàvem per alguns dels tòpics, t'has referit a Eudald Carbonell i hem de suposar que t'hi has referit perquè és un arqueòleg que està fora del tòpic, suposo, de persona, no sé si dir, discreta, reservada, està fora d'aquest tòpic, no?
Eudald Carbonell és l'Indiana Jones català descarat. És que quan el veus en la seva envergadura, que és un senyor de 80 o una mica més, potser, i el veus vestit amb el salacot aquell que porta, amb els pantalons curts, que, bueno, és que ja el seu aspecte físic, com sabeu, perquè a TV3 al Sot de Tarda ja s'ha popularitzat molt, no? Però és que ell realment és així, i quan estàs amb ell al costat, a la distància curta, és que és un tros de pa, és un home amb una forta personalitat, però que s'ha guanyat als burgalesos, perquè ell, bueno, ja porta i pico d'anys estan una part important de l'any a Burgos, l'altra aquí a Tarragona, no? Uh-huh. Però és que ve pels pobles petits, perquè van fer un recorregut pels pobles al costat del jaciment i la gent l'idolatre. És que no passa el mateix amb els altres arqueòlegs que codirigeixen, no? Que potser són més reservats, però el Carbonell és que se'n va dinar amb els pagesos, quan el veuen surt tot el poble arrere perquè és un home molt estimat, no? I a mi el Carbonell m'ha guanyat, mama. M'he quedat com dient, aquest home és una meravella, a part de ser un professional impecable, no? Que, bueno, el coneixement que té de la història de l'ésser humà és al·lucinant.
O sigui que en algun moment aquells que puguin pensar que és com trobar-se davant d'algú que fa un paper molt impostat, etc etc, darrere aquesta impressió, d'aquesta imatge inicial, hi ha un veritable professional com una casa, encara que alguns li puguin veure un vessant més, no sé si dir, més deixat anar o excessivament expansiu o una mica teatrero fins i tot?
Què va? O sigui, potser pot donar aquesta sensació, però després el veus allà treballant, el primer dia li vam dir, mira, nosaltres estem aquí amb el Jesús, ell es fica a treballar on li diu, i nosaltres gravem, però intentem no molestar. I veus com dirigeix a l'equip, com a primera del matí reuneixen a les 7 del matí tots els equips del jaciment, i ell allà és un director que amb mà de ferro, vinga tu aquí, tal, i el veus que a més està a peu d'obra, és a dir, ell quan té que agafar la taladradora l'agafa, i quan té que agafar el pinzell l'agafa, i no, a mi aquest home em va deixar, i bueno, i la va investigar que no ho estigués fent sol amb nosaltres, no? I no, i són al·lucinants perquè els tres codirectors, jo parlo molt de l'Eudald Carbonell, però ells tenen dividit, com que el jaciment és molt gran, doncs el tenen dividit en un s'encarrega d'una part. El Juan Luis Arzuaga és el que s'encarrega de la cima de los huesos, perquè et facis una idea, va a la cima de los huesos, que és una cova, que per arribar a la cima tenen que caminar per una cova que és molt petita, angosta, hi ha moments que han d'estar reptant de genolls, i la cova té com un quilòmetre i mig, i tenen que anar amb botelles d'oxigen perquè hi ha moments que allí fa el que no es pot respirar. Aleshores, baixar allà i estar treballant en un lloc tan estret, tan complicat, durant 20 anys de la teva vida, jo és que al·lucino amb aquesta gent. Em sembla que és que és impressionant el que fan.
Dues coses per acabar. És un sol reportatge, David?
Sí, aquí van fer un especial que jo crec que s'estrenarà d'aquí dues o tres setmanes, la cadena encara no ho ha dit, però bueno, estem així a l'espera de que ens ho diguin. És un especial Desafío en Atapuerca, que s'ha dit, que és de 55 minuts i sí, és un sol programa.
D'acord.
I nosaltres hi tenim posades moltes esperances en dir no sols el Calleja o es poden fer a la televisió programes d'aventures anant molt lluny, sinó programes divulgatius sobre coses magnífiques que tenim en aquest país i intentant fer un programa divulgatiu divertit. I jo crec que ens...
l'objectiu final és apropar, doncs, la feina dels arqueòlegs amb un jaciment d'aquesta envergadura.
Exacte.
Així de
simple. Al final teníem el repte nosaltres de a veure si el Calleja fent bé la seva feina aconseguia que els tres codirectors li digués baix allà i pogués veure una cosa que no ha aconseguit gairebé ningú. Una vegada l'Arzuaga va acompanyar el príncep Felip a veure i no va arribar fins al final. No ens han explicat ben bé per què. No sé si li va faltar l'oxigen, es va assustar, no sé per què, però no va arribar-hi. Aleshores, el repte de Jesús era veure si aconseguia arribar al lloc on se va trobar el Miguelot.
D'acord. S'ha salvat de la crisi de Desafío Extremo?
Pues allà anem, de moment allà es va lluitant, Vicenç. És que lo de la crisi i les audiències és terrible. És terrible. Això és una... Ja saps tu, com sap tothom, que no té res a veure un bon programa faci una bona audiència. Però, clar, per estar sobrevisquent al món televisiu d'ara has de fer un bon programa, però sobretot has de fer una bona audiència. I si no la fas, ja no sé, tens molt complicat.
De moment, d'aquí dues setmanes, aproximadament dues o tres setmanes, Desafío Extremo dedicat al jaciment de Atapuerca, un dels programes en els quals també hi ha participat el periodista sitgetà David Moncas, i després de passar per l'Everest, diguem-ne, que del sostre del món, no el sol del món, però gairebé, veient com treballen aquest centenar d'arqueòlegs als quals va anar a trobar Jesús Calleja en aquest Desafío Extremo. David, gràcies una vegada més.
A vosaltres, Vicenç. I el que et pregunto sempre, fa sol a Sitges?
Avui el temps està com, vaja, diríem que com la majoria. Així una mica torçat està el temps avui, eh? Però aguantant-se. Gràcies, David.
Pues una abraçada per tots.
Fins la propera. Adéu-siau.
Adéu.
Desafío en Atapuerca, el programa de Jesús Calleja, aquest especial que ben aviat estarà a les pantalles de 4 amb la col·laboració també del periodista sitgetà David Moncasi. Són les 11, amb 5 minuts tornem Notícies en Connexió amb la xarxa. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.